Xiu Xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Avui, com cada dilluns, encetam aquesta segona hora de xiu-xiu i mos toca posar-mos...
Coent, coent.
I avui, a coent, coent...
Vos sonen ses frases? Tenim regal d'aniversari per la meva germana? A on tenc el DNI? Tenim pla per aquest dissabte?
La càrrega de dos.
A vosaltres vos sonen aquestes frases? Tenim regal d'aniversari per la meva germana? A on tinc el DNI? Tenim pla per aquest dissabte?
I és que quan tens parella és fàcil tenir dues agendes, és a dir, la teva i la teva parella. És fàcil tenir dobles preocupacions, és a dir, les teves i les de la teva parella.
Per això, avui, mos plantejam si tenir parella és una feina. Tonina Ferrer, psicòloga, bon vespre.
Hola, bon vespre.
M'han mirat els meus companys, com incidir que diu aquesta ara. Supos que els nostres oients també. Per tant, te donarem la feina a tu. Tenir parella és una feina. Quina reflexió en fas al respecte?
A veure, jo crec que sí que hi ha una part de construir, d'organitzar-te, d'aprendre a treballar amb equip. I a lo millor sí que té un punt de feina, en el sentit que li has de dedicar un temps per poder treballar conjuntament i estar bé, però en principi si tens una parella també és perquè estàs millor que tot sol, en aquest sentit, o que t'aporta estar amb aquesta parella. Per tant, és per un bon fi, no?
Sí, clar, vull dir que te compensa, poques paraules.
Clar, és com un treball amb equip. Si tens persones en un equip, a lo millor tindràs més feina, perquè tindràs més persones, més diferències, però alhora arribaràs més lluny, no? Per tant, si tens un equip que treballa conjuntament.
Clar, però, Tonina, anem a xerrar un poc clar, i és que, per exemple, en cas de que sigui una relació heterosexual, normalment, o en general, sobre qui pot recaure aquest pes mental de totes aquestes gestions?
Clar, això dependrà de rol, no? De rol que tingui cadascú sa parella, perquè en el final és com amb una feina, no? És a dir, una feina, jo que sé, quan hi ha metge, infermer, tal, hi ha unes responsabilitats associades, hi ha unes feines associades, no? Hi ha una càrrega mental associada a cada rol. Per tant, a sa parella, evidentment, culturalment i socialment, hi ha una càrrega sempre més cap a sa dona, amb unes certes accions, no? Amb una certa responsabilitat, i cap a som. És a dir, hi ha un rol de gènere que és impossible, que encara estem en transformació i encara lenta, molt abans en unes coses, però lenta en altres. Però també dependrà també de les seves diferències més culturals, de la seva família, de lo que ell, de seus valors, etc.
Perquè, per exemple, nosaltres, quan dèiem que per tenir parella era una feina, que ho dèiem amb aquest to irònic de sàtira que mos agrada a nosaltres, però, per exemple, mos referíem a feines com recordar agenda, per exemple, compromisos familiars, comprar regals, per qui sigui. Fins i tot mantenir tradicions, no ho sé. Recorda que dissabte hem d'anar a dinar a casa mare perquè no ho sé. Quins afegiries?
Sí, bueno, clar, depèn de lo que compartiu com a parella, pues, més entendreu, no? Si conviviu junts, pues, com fer net a sa casa, no? Que ses coses estiguin al dia de... jo que sé, de rebuts, no sé, si teniu fills, la cosa ja se complica encara més, no? Perquè ja hi ha mil coses, pediatres, grups de WhatsApp, escoles... Clar, dependrà de lo que compartesquis.
Clar, és que hi ha un estudi que diu que això pot recaure a la síndrome de Wendy, que explica que és personatge de Peter Pan. Diuen que ses dones són ses Wendys, és a dir, que són ses salvadores, i... Perdoneu, saps que senten la necessitat...
T'ha fet nerviós de xerrar aquest tema, Xavi.
Bueno, tornaré a començar. Ara farem un petit parèntesi. Imagina, Tonina, que això no ha passat. Per tant, segons un estudi, això pot recaure la síndrome de Wendy, que és el personatge de Peter Pan, que diuen que les dones són les Wendys, és a dir, les salvadores, diríem, les que senten la necessitat inconscient de cuidar, protegir, suplir, tot allò que l'altre no fa, mentre que els altres són els Peter Pan, és a dir, que deleguen responsabilitats. Tot això... d'aquest estudi, te quadra?
Clar, jo sí. No, vosaltres no. Jo crec que sí. És a dir, hi ha aquests rols de gènere que al final no s'educa igual a un nino o una nina i no s'espera el mateix d'un nino o una nina. I a les dones, almenys tradicionalment, se mos ha posat a damunt la càrrega de la casa, de cuidar dels fills i de cuidar dels altres, la part emocional... no, igual que som, també s'ha posat altres càrregues, no? Tradicionalment, no? Que s'anar a cercar menjar, anar a protegir. No, però clar, a les dones anem a cercar menjar, per dir-ho de qualque manera, i també seguim en sa casa, no? És a dir, però jo crec que ve un poc d'aquí, d'aquests rols que, clar, a sa dona s'espera moltíssim. I sí que és vera que si ho veiem des de que sa dona agafa aquest rol, clar, al final si té fills, té tres fills, i som també, perquè també has d'estar darrere i l'has de... anar, no? Tenir quatre agendes i si tens tres fills, quatre persones que has de cuidar, i això sí que és vera que jo ho he sentit molt també, no? I crec que sí, que encara ve aquí. O sigui, hi ha moltes dones en càrrega mental i homes a la consulta, per exemple, i homes, la veritat és que no tants.
Curiós.
Sí, l'experiència d'anar Tonina com a psicòloga i una càrrega emocional supos també que... No t'ofenguis per aquesta terminologia que utilitzaré ara, perquè ets del gremi, però també a vegades dones que han de fer de psicòlogues, no?, des de la teva parella, i potser al revés, a una relació heterosexual no passa tant. Estàs d'acord amb jo o no?
Sí, estic d'acord. De fet, un dia, un espectacle que vàrem fer, que hi havia un fòrum que parlàvem de les emocions, i era el dia de la dona, precisament, diverses dones varen dir aquest tema, varen dir que hi havia coses que havien millorat, però d'altres que havien de fer com de psicòlegs, no? De les seves parelles, perquè no tenen tanta intel·ligència emocional o tan desenvolupada. No han, clar, han estat educats d'una altra manera, perquè les emocions són innates i totes les sentim igual. Però, clar, aquí hi ha hagut un model cultural que t'ha anat canviant o duguent cap a un camí i que després la dona assumeix aquest rol. I que l'home també ho passa ben malament, perquè tampoc pot gestionar aquestes emocions de manera adequada, no? Però sí que és una altra càrrega típica de sa dona que avui en dia passa també.
Què passa quan una relació recau en aquesta dinàmica de forma radical? És a dir, independentment de si sigui una relació hetero o homosexual, imagina que sempre n'hi ha un que du més càrrega que l'altre, perquè, vull dir, el món és així. Quan n'hi ha dos, no? Demana, no ho
clar,
sé.
Clar, supos que sí, però bueno, també hem de veure quin tipus de càrrega, si un fa una cosa, un fa l'altra, no? És a dir, al final és compensar aquesta càrrega de qualque manera. Clar, quan està molt desequilibrada, a vegades cap dels dos se queixa, perquè clar, fan maig, saps què t'ho vull dir? Perquè al final és el que han après i a lo millor no tenen per què estar disgust, perquè cadascú està en el seu rol i... Però el tema és quan un no està a gust, no? I clar, normalment, a poc anem despertant i anem veient que hi ha moltes coses que no te corresponen i que potser aquesta responsabilitat s'hauria d'equilibrar, no? Perquè hi ha tota aquesta, perdona, aquesta part invisible que no sabeu, que des de fora sí que som, està molt més implicat en moltes coses, però de manera invisible no tant, crec jo.
En major o manco mesura, sempre hi ha un salvat i un salvador o no té per què passar?
Les parelles, vols dir? La idea seria que no passi, perquè al final ningú te salva de res, en realitat, saps? I no pots salvar ningú ni ningú te vendrà a salvar. És a dir, lo terapèutic o lo ideal és que tu te salvis de tu mateix i aquesta idea salvador i salvadora jo crec que ho hem vist un poc també de les pel·lícules, no? Perquè també dius que la dona salvadora ho hem dit i tal, però també mos han venut Somo que te ve salvar també, no?
Una ventafocs, no?
Clar, que te ve salvar de dracs o jo que sé, de qualsevol perill, no? I en realitat jo ningú pot salvar ningú, és en el final és caminar junts, no?
Igualment, com diagnosticam que una relació està en aquesta dinàmica descompensada?
A veure, en principi s'ha de treballar primer la comunicació, primer un poc individual, saber quines tasques tu t'estàs encarregant, quina responsabilitat tens, no? Per poder ser conscient i quin entès l'altre i poder comunicar en el final i arribar a un acord de com poder balancejar un poc aquestes tasques o aquesta càrrega, no? Però clar, aquí ha d'haver també la necessitat, no?, de que se vegi que realment aquella dinàmica genera malestar, no?, i que no estan a gust. Perquè... I quan ja ho detectes, clar, és que això és molt difícil dir quin és el grau de que tu, no? Evidentment, si ja la persona, imagina't, és que té més càrrega, doncs ja té ansietat, té insomni, té un símptoma ja més greus, no? Perquè això vol dir que té massa càrrega mental, doncs evidentment això ja és un toque de dir un moment que està passant, no? Però a primer nivell individual, no? I després, si realment això té a veure perquè hi ha hagut un desequilibri i se parella.
Clar, i a vegades... Però... Ah, perdona, digues...
No, volia dir que diagnosticar amb una parella que tens aquest problema és complicat, així de sobte.
No, és això que acabes d'explicar, vull dir, aquests símptomes, no?
I de quina manera també mos poden comunicar amb la nostra parella, per exemple, perquè no soni a retret? Perquè tinc sensació que a vegades quan se vol abordar aquest tema, se conversa va cap a retrets o cap a tu has fet, tu has deixat de fer... I a vegades tens la sensació que també la idea de «és que sempre me retreus», també aquesta frase també té bastant de pes de gènere, no? No ho sé.
Sí, sí, a veure, sempre la parella el que té és que té molta càrrega emocional i clar, quan al final te poses a discutir des de la ràbia, pues, un ataca, entre cometes, l'altre se sent atacat, a lo millor, perquè a lo millor no era un atac, i se posa a la defensiva, no? I aquí entram en un que no ajudes a construir, no? Lo ideal és sempre parlar des de la calma, no parlar quan estàs alterat, no quan les coses te molesten. Primer, això, des de la calma, i que tu ja ho has meditat un poc el que te passa, i mostrar-ho no com que tu fas això, sinó si tu fas allò, no? Sinó que han de crear com un tercer personatge, ets tu, no, la meva parella, jo i la relació, no? I dir, jo en aquesta relació crec que potser hi ha qualque desequilibri, perquè jo per això és molt important, i quan tu fas això jo sent que és a dir, responsabilitzar-nos nosaltres en nostres sentiments, de com em fa pensar, de jo m'agradaria que fos d'aquesta manera, però no atacar que l'altre fa malament, no? Perquè al final... És veritat que això no... Li posaran defensiva i no arribarà al lloc. I plantejar-ho més com una construcció. I escoltar també, no? Perquè una cosa és comunicar i l'altra és escoltar, no? És a dir, posar-vos un coixí...
Que sigui bidireccional, no? No unilateral.
Clar, perquè clar, la idea és que hi ha una dificultat i clar, l'hem de poder escoltar per veure què construïm, no? Si xerram és per construir, per... I tots dos haurem de cedir un poc, això està clar. O no, depèn de cada cas, no? S'hauria de veure.
Que interessant. Maria Antònia, has apuntat?
M'ho he apuntat absolutament.
És que jo la veia aquí prenent nota.
Com des de la calma, en tercera persona.
No, no, totalment, perquè és així. I m'agrada molt el que has dit d'imaginar-te com aquesta cosa que és la nostra relació, vull dir, més enllà de tu i
sí,
jo.
Sí, un tercer personatge, ha dit la Tonina Ferret.
M'ha encantat.
No, no, Tonina, aquí saps que sempre t'escoltam.
Hombre, jo m'encanta venir, això està bé, això està bé. Un bon equip també, tenim una bona dinàmica, no?
Que exactament, bé. I Tonina, m'ha agradat moltíssim perquè clar, la pregunta inicial era és una feina tenir una parella? I ho has dit molt bé, i és que no és una feina, és una feina de dos.
És una feina en equip.
No, ha dit una feina de dos. Ara, Tonina.
Que has dit Tonina?
És que m'ho dona prendre com un equip de feina, com un equip, el que passa és que saps, al final és un equip, no? Si estàs amb qualcú és perquè estàs bé.
Vols, Xavi.
O sigui, bé, però vull dir que...
Totalment. Ara raïm perquè jo li he fet un retret a en Xavi.
Ah, sí?
És una cosa que en ràdio, teòricament, no hi ha no escrita, que no se pot fer, però bé, Inés no ho ha fet.
Hem de millorar la nostra dinàmica de parella, Tonina, en Xavi i jo.
Bueno, aquí res molt, així que tampoc veig mal la dinàmica.
No.
Tonina Ferrer, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Adéu.
A veure, com ja sabeu, a mi m'agrada fer periodisme d'investigació i m'agradaria contrastar tota aquesta informació que mos ha donat na Tonina, que ja sabien que aniria per aquí. Així que, com diria Antonio Rac, avui vos duc factos.
Molt bé.
És a dir, dades de tota sa vida. Comencem. Segons un estudi de la Universitat de Michigan, viure amb un home...
Jo confio en aquesta universitat.
Sempre
que s'apel·la a la Universitat de Michigan...
O de Stanford.
Jo, escolt.
O de Boston.
Tots aquests noms seran presents.
O de Boston,
també. S'UIB mai, jo.
S'UIB també.
UIB espavilau amb els estudis que volem citar-vos.
Això per aquí no pas. Ràdio Pública de les Illes Balears.
Som nosaltres que no ens anàvem a consultar. Però no, S'UIB ha de fer estudis de xiu-xius. I llavors serà quan ens mencionem.
També, evidentment, la Universitat de Michigan ha agafat homes americans. Els hi donarem això. Però, bueno, com de...
Què dius, la Universitat
de Michigan? Estàs biaixat. Perdó, Maria Antònia, però això, ben partint de sa base...
Tu no t'ofenguis.
Que aquest estudi estàs biaixat perquè fa servir mostres de ciutadans nord-americans. No
veurement que mos ha de dir,
Maria Antònia. I saps què diré? Que viure amb un home equival a fer 7 hores extres en comparació a les dones fadrines heterosexuals que fan moltes menys hores de tasques domèstiques. És a dir, les dones fadrines dediquen 12 hores a la setmana a la casa i les que estan en pare, unes 24.
El doble.
El doble. I ells homes, de mitjana, 6.
Tu quantes en dediques a la setmana? A veure, anem a fer aquesta ara aquí? Tu quantes hores dediques a les feines domèstiques de casa? Posar rentadores, estendre la roba, cuinar...
Aquest escrutini
públic. Fer-ne el bany, planxar...
Ara mateix, companys, oients, perquè no he pogut dirigir en aquest estudi, estic sent víctima, com ho estàs veient.
Toni Carreien es control tècnic i fa una mirada còmplice.
Toni, quantes hores?
Quantes hores a la setmana? No, realment jo tampoc ho podria calcular.
He de dir que jo visc amb mon pare i ma mare i aquesta estadística també me faria molt de mal a mi, així que continuam.
Perdona, eren 12 hores. Ves igual. Estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar. Bé, com heu pogut observar, ha estat censurat per la música d'aquest programa.
Bueno, Xavi, per favor, si sempre te demanen que sitgesquis coses.
Sí, això és vera, va.
A veure, més coses. Parlàvem d'aquesta dinàmica de Wendy i Peter Pan, recordam, aquella en la qual les dones són les Wendy, és a dir, les salvadores. Les que senten això, la necessitat inconscient de cuidar, protegir o fer un poc el rol maternal, mentre que els Peter Pans deleguen responsabilitats. Aquella estrella de allà hoy brillará por ti. Tu sueño se realizará. Siempre ocurre así. Mireu...
Toni Cardell, no us obris el micro quan estan cantant.
L'he demanat jo que l'obris, perquè és que era digne d'escoltar. A veure, aquest terme de Wendy Peter Pan l'utilitza la doctora Angélica Ferrara en un estudi de la Universitat de... Voleu endevinar? Stanford.
Stanford.
Ho ha dinacat, sí. Recollit en un article de El País que se titula Mankeeping. I aquest terme al·ludeix al treball no recíproc que realitzen les dones per gestionar aquestes necessitats emocionals i socials dels homes. I és a dir, són els responsables de que moltes relacions d'ell no fracassin. O sigui, infinitat de dones deixen de tenir cites i per això de que els seus homes, per exemple, no se sentin tots sols. Que trobau. Però resulta que aquesta terminologia no és nova, perquè a finals dels anys 80 ja existia el terme kinkeeping. És a dir, que segons la sociòloga Caroline Rosenthal, era, o encara és, la feina invisible que suposa mantenir la família unida gràcies a l'organització i a la comunicació per generar i mantenir tradicions familiars. I només diré una cosa. Bé, no ho diré jo, ho va dir na Coco Chanel. Que diu així. Probablement no estic soltera, vas a dir fredina, per casualitat. Seria molt dur per un home viure amb jo, tret que sigui terriblement fort. I si és més fort que jo, llavors sóc jo, sé qui no podria viure amb ell.
Digue-ho! Bàrbara Suau, mestra jubilada, mos fa arribar genialitats dels nostres infants.
A una nina, una altra li havia dit un secret i que no ho podia dir ningú, i li va dir, diu, no passis pena, això no sortirà de la meva tomba. Clar, evidentment volia dir, seré com una tomba.
I de tres ràdio és humor.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu.
Ja sabeu que aquest programa se deu en els seus oients, com han pogut comprovar des de les 8 que fa que han començat. 971-13-9900, ja sabeu que lo nostre és vostre. I hem de dir que la setmana passada vàrem encetar el nostre conxiutori, nom oficial, i tenim més casos nous. Què diu així? El primer conxiutori que té, a veure, mos el llegeixes.
Doncs una persona ens diu... Estic molt desencantada en el lloc que estava coneixent. Havíem d'anar a fer el nostre primer viatge junts a Praga. Arribàvem a les portes d'embarc i... Sabeu que no duies de niña damunt.
Oh, no!
No.
Clar, no sabien què fer. Va cridar son pare i d'aquí que arribés ja hauríem perdut el vol. Me va dir que anàs jo! I ella que faria el següent. Què vos pareix?
Un bon berenar apareix.
Pues sí. Entre els nervis i tot, me pujo jo a l'avió. Sabeu que no hi havia el pròxim, fins de cap d'aquí dos dies. Passar un dia allà. Jo de morros, evidentment, perquè havia estat dos dies donant-li voltes. No me va... És que en plan, no me va fer gent de gràcia. Ei, per descomptat, se descollonava.
A veure, si ho entres bé.
Que fort.
És una lota... Bé, una parella que esperen que... Eh? Com és?
Se'n van de viatge junts a Praga per sí. Primera vegada viatge
perdoneu,
de...
Perdoneu,
perdoneu. Comprensió lectora, Inés.
De parella. Segur que arriben a les portes d'embarc i ell s'ha deixat el DNI. I en tres nervis i tot li diu que pugi l'avió. Clar, jo el que entes...
Se'n va sense ell.
Sí, en tres nervis i tot. Molt mala gestió, amiga meva. I clar, m'apareix molt rellevant això que diu de...
Però...
Passam un darrer dia ja. Clar, ell, supos que era una escapadeta de tres dies i ell va arribar el darrer dia. Com va pur,
però,
no?
Però. És a dir, això supos que els nervis els hi van jugar una mala passada, que van dir, ai, que feim, ve tant tu, jo ara venc. Ara va com per això,
fins al cap de dos dies. Clar, crec que mos està escrivint perquè està enfadada.
Clar, jo el que m'agrinyola un poquet és que ell se descoronés, diu literalment aquí.
Sí.
Ell se descoordenava mentre jo no tenies DNI.
Ell home, això no fa gràcia.
Clar que no.
És no fa gent de gràcia.
No, no te'n rius de la teva, però he
estan
passat un mal moment.
I amb raó. I amb raó.
Exacte. Bé, com us demanes, consolles...
Que... Crec que diu, estic molt desencantada amb el lot que estava coneixent.
I doncs, deixa de conèixer-lo.
No sé si...
És a dir, t'ha demostrat molt amb aquest entrebanc que vareu tenir. De fet, jo te diria una cosa. En les situacions crítiques és quan realment coneixes una persona.
Mm-hmm.
I aquest lot no va estar a l'altura de les circumstàncies.
Se pregunta, aquest lot hauria d'haver partit o s'hauria d'haver quedat amb ella? Jo trob que s'hauria d'haver quedat. Si no podien partir tots dos a Granada,
però
no tenia cap sentit.
Això és
el
de manco, perquè et van jugar una mala passada. Ella va pujar a l'avió pensant que ell agafaria el pròxim.
Clar.
I amb els nervis no degueren mirar l'avió.
Ja.
Següent. Mm.
També aquesta cosa de va cridar son pare...
Sí.
No, que s'enrigués és fatal, fatalític.
Me demano quant d'any tenen aquestes dues persones.
Exacte.
Però així joves.
Mm. Igualment. A ell li dic... Grow up.
Madura.
Madura.
Quina no és DNI damunt? Puc contar una anècdota molt ràpidament? Estava avui jo a la DGT, ets suspès el teòric de cotxe, ho dic a la ràdio, no passa res, els teòrics...
Un aplaudiment per la Maria Antònia, que ha suspès el teòric
de cotxe. La qüestió...
Ho has dit tu?
Ho he dit jo, sí, però era per acompanyar aquesta gent que també estigui passant per aquest procés tan dur. En tot cas, hi havia una pare davant jo que havien de fer uns tràmits i s'amo li diu a la dona, tens tu el meu DNI? I amb això que se li diu que no, i efectivament la dona té el DNI de la seva cartera, que du el DNI de Somo, el du a ella.
I quant any tenien?
33 anys.
Ara et vull fer una pregunta. Per què li has portat aquesta veu a Somo? Qual és el carnet?
Perquè era aquest perfil de persona que...
Xavi, relaxa't, avui estàs ofesa.
No, però...
Un pobre home, un segon. Un pobre home que va a ser a tràfic.
A la DGT.
A renovar el carnet. Però, I tu?
Diu trànsit.
Tens raó.
Tràfic de meses de drogues.
Tindrò. De la setmana a la DGT a renovar el DNI i pot dur la dona.
Te'n vas a la DGT a renovar el DNI?
No sé què ha de fer aquesta home, però en qualsevol cas el dur a la dona. És carnet d'identitat. És o no?
És o no, però la cosa era que...
I no només això. Tu, a més, les carneixen en la ràdio pública de Balears.
Sí, perquè som-ho d'estràfic, no, de... Com se diu? Ja ha dit, el DNI, i som-ho, s'ha tocat les butxaques i no el trobava. I era que el dues s'adona. I jo penso, en quin moment no saps on tens el DNI? Va, continuem o no?
A veure, Cata, crec que vol dir qualque cosa en defensa d'aquest col·lectiu.
En defensa, realment no.
De salota, salota.
Quasi al contrari, perquè trob molt curiós que, no sé, me sembla que... Molts de lots, quan estan sortint, es tornen més despistats, perquè tinc una coneguda que em va contar així, un dia en confiança, però que no diré no, s'ho puc dir, de que va anar justament amb el seu lot també a Praga, que és molt curiós, i doncs, i el lot va deixar la cartera. Trobeu que hi ha relació? Que si ens es torna més despistada quan està
quan t'enamores,
home, sí. Jo crec que sí. Jo crec que també.
Tens molt de nòvios.
Estàs a un altre món.
Exacte, jo tinc molt de nòvios. Tens dos tipus de nòvios. Els ordenats i els desordenats.
Clar.
Llavors, quan tinc un nòvio ordenat, ho pas fatal perquè tots estem marranyant, però me van a darrere, aquests moments s'enamoren més de jo. I després hi ha els desordenats, que sóc jo de cop s'ordenada. El que acabo de dir. En tot cas, depèn de quin rol agafes a separar.
Així que sí. Sempre ha de qualcú que sigui desordenat.
És que avui hem parlat d'això de descompensació de parers, però és veure que tot depèn molt del rol que agafis dins una dinàmica, tant de grup, d'amistat, com de parella. Bé, en qüestió, aquest lot que se va deixar de tenir s'enreda sa cara de sa lota...
Següent.
Clar, això és una altra cosa.
Sí, molt mal fet.
Molt mal fet.
Si vols començar a conèixer i se'n regala d'aquesta situació, i de... No ho sé, ja està, el pots acomiadar.
Millor desconeguts.
Vinga, bueno, següent conciutari.
Va, diu així. Vos passa amb ses vostres parelles que a vegades desitgeu que estassin en silenci? He comentat amb sa meva parella que ella és molt xerradora i jo no tant.
Web.
M'agradaria que quan estem junts no sentís l'obligació d'omplir el silenci. Això, de fet, m'agrada estar així amb ella. No sé com dir-li perquè a vegades me diu: "Me trobes pesada?"
Sí, quan diuen Bisbal, és allò que no tenen aquests dos.
Sí, i ell ho desitja, no? Ella és molt xerradora i jo no. Quin tema. A veure, m'agrada que ell diu: "M'agradaria que ella no sentís l'obligació d'omplir silenci." Aquí hi ha una reflexió que potser...
Hi ha persones que són intolerants en el silenci.
Mm-hmm.
Per tant, a veure... Digue-li, si ets la teva parella, digue-li.
Digue-li. I sobretot, a vegades, menys si sent certa incomoditat, aquesta persona. Si tu sents que està omplint el silenci, digue-li què te passa, no?
Clar. O potser no, també hi ha persones que xerren pas coses perquè sí, com es diu en anglès, yapping-yapping.
Yapping-yapping, els diuen.
Sí, podria ser. Diu: "No sé com dir-li, perquè a vegades me diu: me trobes pesada."
Però quin greu, també.
Quin greu, no? Que la teva parella se senti així amb tu.
Sí, se sent així. És a dir, que...
Però sí, també no. Hauríem de saber quant de temps fa que aquestes dues persones surten.
Potser és molt primerenc, no?, per aquestes coses,
sí,
encara adaptar-se a una altra.
Exacte. No, jo crec que el millor xerra tant perquè està nerviós encara,
clar,
quan, nerviosa quan queda amb tu.
O està molt emocionada i li fa molta il·lusió.
Sí,
no ho
exacte. Però això xerra tant.
És a dir, jo, si li hem de donar un consell, que jo no som ningú per donar consells a ningú...
Que esperi un poc,
exacte, diria,
que vagi.
Espera una mica, amem com passa tot, i si veus que d'aquí 3 anys encara te genera això...
Home, 3 anys, per favor!
Quan
3 anys, quin home de paciència ets, eh?
Sí.
No soc especialment pacient, però, bueno, 3 anys ho trobo molt, teniu raó, però, bueno, fins que es faci tan incòmode
sí,
que no puguis pair més.
I si a vegades, si t'agrada molt, però té aquest petit defecte, digues... Jo que sé, en certes circumstàncies... Ai, ara tinc son, descansam una mica.
Sí. No, això és horrible, Inés. Això,
yes.
Això ho nota,
dir,
ella. No, no, això
no?
L'ha fet... No, això no.
Analitzem el que acaba de fer.
No,
perquè
això...
Tu ho has fet mai, això?
No, que va.
A dir, descansau... I, clar, tots dos així després en silenci.
No, a més, això la fa de sentir però... més insegura. Aquesta lota...
Mira, d'acord, ja he un consell de merda aquí, ara.
Per mi, la frededa, "me trobes pesada" vol dir que ella ja s'intueix. S'intueix perquè ho està demanant a crits. Llavors jo li diria: xerra clar i digue-li: "Sí, a vegades ets un poc pesada, però
no,
t'estim
no
igual."
No, no li pot dir això a una pobra nina.
Sí.
A veure, un pobre nin. Perquè imagina que la feriràs. La feriràs.
L'important és estimar-se.
Entre broma i broma,
sí.
La veritat
que
som.
Què li diria entre broma i broma? Va, calla un poc.
No, però posa una música i digues: "Va, ara ho escoltam."
L'escoltam. Mare meva.
Escoltes la lletra, veurem.
A veure, estimat oient, per favor, fem-nos una continuació.
Sí,
a veure, què has fet i compta.
Sí,
i
però aquí
una
no mos hem aclarit.
La dada de saber quant de temps fa que aneu plegats.
Vinga.
Necessitem saber això.
Següents conciutari.
A veure. Següent consistori diu: "La meva parella..."
Consistori no, conciutori. Consistori és l'Ajuntament de Palma, de Ciutadella, de Mó...
Perdona, conciutori, que té un nom terrorífic. No em fas riure.
Va.
A veure...
Que això són, clar, gent que m'ho escriu.
Hem de ser respectuosos. Exacte. I aquest és bastant complicat. A veure, la meva parella se li va córrer a fer un regal a mon pare pel seu aniversari. Vaig estar molt contenta perquè no sol ser gaire detallista. Però bé, se va il·luminar. Li va regalar una pipa artesana de fusta, molt adient, i per més fer, li va regalar un paquet de tabac per posar-ne. Amb sa mala sort que tenia d'aquells anuncis horrorosos dels problemes del tabaquisme, i era un de sa disfunció erèctil. Varen riure molt en el seu moment, però després, quan recollia taula, vaig sentir que mon pare li demà mare: "Li has dit res a sa nina?" Estava tan dolgut... Estimada oient, tornàvem a dir: "No sap molt bé perquè m'ho expliques aquesta intimitat."
Són intimitats grosses.
Avui més que
conxiutori
és un confessionari, no? Una mica.
Mm-hmm.
I de dir que aquesta sensació de sentir una conversa dels teus pares que no hauries d'estar sentint és una sensació molt estranya, però crec que forma part de fer-se adulta.
Exacte. I pensa que com a adults, ton pare i ta mare també tenen relacions, per tant, això ja primer, acceptar-ho.
Exacte. I en referència al meu al·lò no sol ser detallista i justament li ha regalat un paquet de tabac amb un anunci de disfunció erèctil, pobre, s'ha equivocat. Tothom s'equivoca.
Exacte. I tu també li haguessis pogut dir qualque cosa, d'aconsenyar-lo, no sé, un sí, paquet de tabac, es pot xar.
Sí, exacte. No,
o sigui, va, és regal.
No li regalin un paquet de tabac.
Clar, a mi, el segur és que hi anuncis allà per qualque cosa.
Això sí.
Per tant, no fumeu.
És a dir, no, no, exacte.
Molt bé.
Amb allò
que... Servei públic.
És qualitat. Molt fàcil comprar una Coloni per xogre.
En lloc d'una pipa perquè continuï fumant.
Exacte. A veure, la pipa artesana de fusta m'apareix preciós.
Com però per decoració.
Per decoració, no per consum. Per fumar. El paquet de tabac, amb aquella exacte. Imatge terrorífica.
Bé.
En tot cas, bueno, no li ha contat res a la Nina. Ara la Nina ho sap, no passa res.
Mm. Bé, vosaltres soleu deixar propina en els restaurants, bars?
Sí.
Sí. Bé, i de quan deixeu propina en els bars, restaurants, que ho feis? Amb monedes o en targeta?
Wow.
De crèdit, de dèbit.
Es pot fer en targeta? Mai ho he escoltat.
I de... Sí, heu de saber que cada vegada més clients paguen en targeta i també... deixen la propina d'aquesta manera. Ara, les propines digitals arriben directament a la nòmina del treballador i s'han de declarar a Hisenda. Afecten a l'IRPF, però no incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social. I clar, tot plegat, aquí a Xiu-Xiu, que tenim una gran consciència econòmica, mos ha generat dubtes.
Hola, bon dia.
Com va, típic?
Hola, bon dia. Sí, mirau, som en Xavi Oliver, telèfon de Ivetra Ràdio, del programa Xiu Xiu.
Molt bones.
Bueno, la qüestió és que estic telefonant a alguns restaurants de Balears, perquè, bueno, van llegir la notícia que darrerament, quan que les propines s'han digitalitzat, la gent deixa manco propina. I, bueno, jo em faig un treball de cap, segurament, si és així, si ho heu notat.
No, manco propines, no. De fet, el fet de poder deixar propina en targeta, jo crec que és una facilitat més que la gent pugui deixar propines, crec jo.
Com que d'un manco menuts, no du tantes monedes, i tal vegada vos demana més que pagar en targeta.
Per agafar aquesta mesura per aquest tema, perquè la gent normalment ara ja menys s'amplia l'efectiu i el nostre personal pues, vol rebre propines igual.
Va, molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per tot.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Adéu. Adéu. Bueno, no acaba aquí la cosa. En aquest cas, ens explicaven l'amo d'aquest restaurant que efectivament agafen propines, però també han hagut d'oferir l'opció de que siguem datàfon, mitjançant datàfon, perquè si no, clar, no tothom du menuts avui dia.
Sí, però també saps què crec que passa? Que el datàfon, no, una cosa molt més de contacte visual amb el cambrer, que te poses número, no, sí, fes-ho així, fes-ho així, saps? Com dir, redondeja cap a dalt. En canvi, és vera que encara que no duguis monedes, a mi personalment m'agrada més perquè són com anònimes. Saps? Més discret, bueno, més discret.
Que també s'haurien de declarar, aquelles propines que... Tot s'ha de declarar.
Tot s'ha de declarar.
Tot s'ha de declarar sempre. Però fins i tot les propines que són en efectiu. Però imagina't ja, sí. Si són en digital, que tot està molt més fiscalitzat. Però bueno, hem telefonat a més gent. Hola, bon dia.
Digues.
Com ha anat? Mirau, som en Xavi Lever, telefon del programa Xiu Xiu, d'Ivetra Ràdio.
Digues, carinyo, meu del meu cor.
Amen, no te vull molestar gaire, però avui...
Allò no me molestes.
No, idò, escolta, podries venir al programa directament a xerrar?
No, me'n vaig al metge. Me'n vaig perquè me'n vaig abans de les 5, perquè m'ha dit que a les 5 i 20 som al darrer, que no arribi tard, idò, venga.
No, idò, important.
Digues, però ja queda aquí la germana amb ma mare.
Ah, no, idò. No queda sense...
Si has de venir, pot venir ben tranquil, no passis pena. En targeta no deixen propina. En targeta no deixen propina. Aleshores ha minvat bastant. La meitat, de bo que te digui.
Clar, perquè la gent ja no du menuts.
No ho sé. La veritat és que no ho sé, però ha minvat de 10 a 5. Així de clar.
És a dir...
Perquè en les nines sempre repartint els pots les nines i des de que la targeta pega tan fort, pues... A mi em va, la propina.
I qui deixa més propina, els mallorquins o els estrangers?
Ha de dir la veritat. Els mallorquins en deixen més que els estrangers. El que passa és que l'estranger que deixa propina és més celeste que la del mallorquí. El mallorquí sempre 10, 20, 30, 10, 20 o 50 cèntims sempre cau. Sempre, sempre. I un estranger, si t'ha de deixar bé dinar i t'ha de deixar 5 euros de bota, te les deixa. Coses que nosaltres normalment no fem.
Bé, vendrem un dia, nines, a berenar.
I de vinga, menys sirvera, menys sirvera. Pot venir la carta blanca.
Carta blanca, escolta, ho farem.
Pagaràs poc.
Que vagi bé. Deixaré propina, deixaré propina.
Vinga, bona, però, bona, tipus estranger.
Tipus estranger, bona, m'apuntaré.
Vinga, una parada. Ciao.
M'han donat 30... de moneda i no sé què n'he de fer.
Molt bé.
Com pensava, quan deia el mallorquí sol deixar 30, 40, 50, pensava, no, 10 euros.
Euros no. T'ho dic ja que no.
Bossa d'enverga tenen aquests mallorquins.
Exactament. Quan les propines, bueno, són en forma de regal, recordeu que s'han de declarar. Igualment, siguin espècies en top B, Espanya és un pagament voluntari, però altres països com Dinamarca i França ja inclouen en el compte. En canvi, estava mal vist deixar propina al Japó i a la Xina. Ho sabíeu, això?
Sí. Ai, de euro han d'anar.
Escolta, que inclús els cambrers te persegueixen. En plan, ai, que... Pensen que...
T'has deixat dos euros.
Ah, sí.
Exacte, pensen que te'ls has deixat.
I tu vas a la Xina, al Japó, deixes dos euros de propina i te ven calçada d'escambrer.
Sí, sí, sí.
Mon pare li encantaria.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Bé, avui, abans de que van a Caterina, la nostra estudiant en pràctiques, mos té un joc preparat molt interessant. Caterina, a veure quin és aquest joc.
Pues sí, aquest joc es diu Qui ha dit que? I la cosa va així. Jo vos recitaré una sèrie de frases i en cada una vos diré dos personatges, dels quals m'hauré de triar un, segons qui creieu que ha estat qui ha dit aquesta frase a la declaració.
Perfecte.
Super. Doncs comencem.
A veure, qui frase... ha dit que...
Exacte. Frase 1. Cafeïna, droga dura, droga fina.
Ja ho sé.
Uep.
Perdó.
Quines opcions se'ns espera?
Xavi.
Quines opcions?
Ja m'ho fastidiat. Primera opció, George Clooney.
Nespresso, what else?
Exacte, molt bé, Maria Antònia. Has pensat molt ràpid.
Gràcies.
Segona opció...
Toma.
Goma't verd per la Maria Antònia.
Molt bé. Segona opció, Antònia Font.
Vinga, Xavi, digue-ho.
Vinga, digue-ho si te fa ganes.
Ara, clar, som l'únic que ho sap. En jo... No! Antònia Font.
Ai!
Feina, droga dura, droga fina. Control, humetres de colors, pressions, nivells d'oli, benzina, èter, combustible irascible, crema un sol diòxid dins un cel monòxid i no descanses, astre incombustible, Déu de l'univers, no me diguis que me deixes, aquí tirat i aquí tirat. De vacances fallades, anar fent feina a la galàxia 5 d'un sistema podrit, d'agències de viatges, de putes i culanes, de xalles de guardes, amb moda llanes. Som s'astronauta rimador, que rima i que s'allalla si fallen els motors. Som s'astronauta 90 i tinc un paper mater i un rotllo de paper de vàter. I un dia soleat partim estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9. Qui marxa se marxa, qui dona el sus i partim com un coet. Camins que se tanquen i parets, pistets, cordon blues, piteres de pollastre i una merda, puré de proteïna i cafeïna, que és una droga dura i que és una droga fina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignició.
Idò sí, Antònia Font, clar que sí.
Clar, hem escoltat la cançó Astronauta Rimador, publicada el 2007 amb l'àlbum Coser i Cantar.
Mm-hmm. Idò sí.
Molt bé.
Vinga, següent frase.
Frase 2.
Què diu?
Ara riu la Caterina perquè em dirà una de grossa.
Ara dirà un disbarat.
No, no. La frase és... Jo sóc les dues coses, viciós i formal.
Ja ho sé. Ah, no ho sé.
Mira.
Anava a dir-lo aquí jo, per una altra.
Primera opció.
Sí.
Miquel Bosé.
Miquel Bosé, d'acord. Mm-hmm.
Segona opció, Tamau Penya.
Qui deus?
Ja ho sé.
A veure, en castellà.
Viciós i formal.
Vicioso i formal, si ho
però
deies amb
moltes
Miguel
frases les he hagut de traduir.
M'ho estàs fent una trampeta?
Sí. No, jo he dit la veritat. Moltes frases les he hagut de traduir.
És que jo crec que vicioso en castellà no ho dirien, tampoc.
Com el vicioso en castellà?
Vicioso.
Vicioso, per la moda.
Jo crec que aventuram consens que és Tomeu Penya.
No, jo m'encaixa més amb Miguel Bosé.
Ah, sí?
Ves que m'encaixen tots dos.
Jo diré Tomeu Penya,
és la
meva decisió.
Poden ser equips diferents, equips rivals.
Vale, ja està.
Tots a l'una com sempre.
El Toni diu Tomeu, en Xavi diu Miguel Bosé. A veure.
No. Es pot ser viciós i formal.
Sí. Jo, som les dues coses, viciós i formal. Ara no, ara... Només som formal.
Vale.
Només som formal.
Tomeu, quan ho va dir això, Cate?
Mem?
Sí, doncs Tomeu Penya va dir aquesta famosa frase a una entrevista amb el diari Ara, l'any passat... Uh-huh. Aquí se mostra.
Exacte, aquí ho han sentit.
En Albert Om, l'entrevista,
Albert
no?
Exacte.
Això, no? Bé, és que en Albert Om, vos ho recomano moltíssim, a TV3 tenen un... El convidat, gravaven el sí. convidat, en què Albert Om va a Can Tomeu Penya i s'hi passa un cap de setmana, mm-hmm. i al YouTube ho trobareu, que és fantàstic.
Sí, molt bo.
I per conèixer més en Tomeu Penya.
Fa
molt d'anys.
Sí. Aquest. Vinga, una altra frase.
Doncs anem a la tercera. Pens en el fi del món. I les dues opcions són na Maria Hein... i Negreta Thunberg.
Dues dones molt guerreres.
Qui deies? Pensa en la fi del món.
Jo diré Maria Hein a un moment de cor completament romput.
Uau. Jo diré Negreta.
Jo també diré Negreta.
A veure, ho sentim? Na Maria, que ho va dir quan va dir això, Cate.
Sí, na Maria Hein va expressar a una entrevista amb El Periódico la seva angoixa per la toxicitat a xarxes socials, les guerres, l'escafament global, etc. Mentre li demanaven sobre la temàtica del seu darrer àlbum, Katana. I aquí el nom de la primera cançó, El John Final.
Ah.
Llavors podríem dir que na Maria Hein és la nostra Greta Thunberg.
Bueno,
podria afilar-se.
Ho ha fet un poc inspirat en la Sibil·la, no?
Exacte. Mm-hmm. Just la seva darrera cançó d'aquest darrer àlbum es diu La Sibil·la.
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar que sí.
Molt bé.
Som heinistes aquí heinistes en aquest programa.
Totalment d'acord.
I compartim la econsietat. Així és, no?
Sí, no, sí.
Jo crec que
qui ho ha dit?
Demà,
qui
no
ho ha dit?
Res.
Compartim l'econsietat.
La Maria Antònia, mira.
Vinga, la següent frase, Cate.
Doncs la següent. En aquesta vida, si no raïm, estem perduts.
M'agrada molt aquesta.
Una frase molt inspiradora.
Mon padrí sempre ho deien, això.
Toni Guiscofre.
Doncs la primera opció és en Mahatma Gandhi.
No crec.
O en Miquel Montoro.
En Miquel Montoro.
Miquel Montoro.
Miquel Montoro, jo crec.
Sí, si no roi maneig aquesta vida, estem perduts.
Molt bé.
Un crac.
Ses taronges. No.
Molt bo, molt bo. Mireu, escoltau aquesta cançó que allí participa. És una cançó de la Pau de Pons amb en Miquel. Varen fer aquesta cançó que se diu Sigues tu. I sí, en Miquel Montoro va dir en aquesta vida, si no raïm, estan perduts. Cate, quan ho va dir això,
efectivament,
en Miquel?
Efectivament, a mitjan d'aquest any, digamos per abril, Miquel Montoro va ser convidat al programa de Trescat, Col·lapse, on el presentador va resaltar el bon humor del mallorquí. Ell va contestar d'aquesta manera que han sentit. Té molta raó.
Exacte. Mm-hmm.
Una cosa, un xiu-xiu. És possible, no ho sé, tal vegada no, que Miquel Montoro estigui rodant una pel·lícula?
Uau!
Ho vaig veure. Sí, sí,
ah, que sí?
Just en aquest programa, el presentador també va dir que era una persona pues, molt carismàtica, que tenia molt de talents, i van veure un petit fragment.
Ah, d'aquella pel·lícula.
Exacte.
Amb actors de renom.
Ell va rodar una pel·lícula ja fa estona. Vull dir, ell ha participat a pel·lícules.
Ell va repiular fa poc a Instagram una història sí. que és enmig d'un rodatge.
Espanya.
Amb actors de renom.
Per
i
la península.
I tal vegada hi haurà notícies, no ho sé.
Sí. Bé, li demanaré. Espera, li envio una nota de veu.
Bé, envia-li.
Moment.
Com farda de tenir aquesta gent de contactes, Nines Mateu.
No, mai m'ho contesto. Mai, jo
també he xerrat per WhatsApp amb ell i a mi sí que m'ha contestat.
Va, envia-li.
Hola, Miquel, com estàs? Estàvem en directe aquí a Xiu Xiu i bé, primer de tot, recordem que estàs convidat en aquest programa, quan vulguis, i segon, volíem saber si és vera el rumor que circula que estàs rodant una pel·lícula per la península. Vinga, gràcies, una ferrada.
Molt bé, Ines.
Quina periodista, ho té tot per mà.
Periodisme d'investigació.
En qüestió de res, 20 segons ho has resolt.
Bé,
molt
no,
bé.
Ja veurem.
Han deixat incògnita obert.
Falten 5 minuts de programa. Si m'ho contestat, seria un miracle. A veure, darrera frase. Sí? A veure, eh?
Sí, la darrera és... Avui es pot apagar el sol, però no la llum a la meva ànima.
Uau! Maria Antònia Salvà o alguna cosa així, no?
Amb Maria Antònia Miró, directament. tampoc.
Una frase bastant profunda, hem de dir. Mm-hmm. Doncs, de primera opció tenim en Ramon Llull.
D'acord.
I de segona opció, Juanes.
Pots repetir
Juanes
la frase?
Juanes cantant.
Exacte.
La pots repetir?
Es detengo la camisa negra.
Sí. Avui es pot apagar el sol, però la llum però no la llum a la meva ànima.
Juanes.
Ramon Llull, Ars Magna, capítol 3, pàgina 58.
Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma.
Puc fer... digues,
no, Juanes, clarament. Això no era en Ramon Llull. Eh?
No, clarament no.
Perfectament hagués pogut estar en Ramon Llull.
Molt profund.
Mm-hmm.
Doncs en Juan Estevez Aristizábal, perdoneu que no sé pronunciar l'apellido, en Juanes, millor conegut, va llançar la cançó Un dia normal dins l'àlbum homònim l'any 2002. D'aquest àlbum també destaquen cançons com Adiós le pido.
Ah, boníssima.
Adiós le pido.
Sí, preferida.
Tiene inconsciencia.
Molt bé.
Com és?
No sé, aquí...
Ha
cantat bé!
Cate, però i aquesta veu? La nostra estudiant en pràctiques té secrets.
Un mes amb nosaltres i no hagin descobert
això. M'havies cantat encara.
Que mos havia contat tot.
Ara, si fossin dolents...
Me'n posen el cotxe, en aquesta.
Si fossin dolents, te farien cantar.
Ai.
I com que són dolents, te farien cantar.
Està sonant, Gate, la teva xance.
Me la posen el cotxe, posa molt
vida. Si no, no, eh? És una proposta indecent en aquest darrer 3 minuts de programa en què Caterina, la nostra estudiant en pràctiques, cantarà en pot...
Uep, està cercant sa lletra en el cante.
Si no, no, Caterina, no, toques... fora compromís.
Recordant que el Juanes va dir cama i després va fer cama, come on, baby. A la cançó de Tengo la camisa negra diu això de... En la cama, cama, cama.
Què passa?
Cante, ja has trobat sa lletra?
És per recordar altres lletres d'aquest home, en tot cas. Va filar cama i common. Bueno, és igual.
No.
Però tu ets músic, Kate?
Clar, és que me'n record més estribill jo que de res, saps?
Ves a tornada.
Mira.
Canta sa tornada.
Ara.
Ai! Com és?
Trate mi cielo. Adiós le pido. Un segundo más de vida para darte. Y mi corazón entero en regalarte.
Ara.
Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos.
Moltes gràcies. Fins aquí el xiu-xiu número 243.
Matrícula
d'honor.
No. Matrícula d'honor per Caterina.
Estudiant en pràctica. Molt bon final que mos ha regalat avui.
No esperava jo que va així.
No,
no
que xiu-xiu sempre regala sorpreses. Xiu-xiu 243 amb Antoni Cardella en el control tècnic, Maria Antònia Xavi, nosaltres tornant demà aquí. A les 8, puntuals, a IB3 Ràdio. I a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi. Fins demà.
Una cosita.
Què passa?
Bastarda.
Per què? No. Un home en bicicleta m'ha dit pas tarda. M'ho heu sentit? Per què?
Gospel according to Tony Day. Gospel according to Tony Day. The gospel according to Tony Day. If I find a girl, he'll take her away. Rotten Tony. Gospel according to Brendan O'Lear. Gospel according to Brendan O'Lear.